Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La Generalitat, al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat, al teu costat.
Aquest dilluns 24 de setembre, Festa de la Mare de Déu de la Mercè, Ràdio Estel us ofereix a partir de 2:15 del matí la missa pontifical des de la Basílica de la Patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recorda-ho, aquest dilluns a 2:15 del matí, la missa de la Mercè en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics, amigues de la taula de l'Evangeli. Moltes gràcies per la seva fidelitat al programa. Per a nosaltres, un plaer retrobar-los una setmana més a través de les ones radiofòniques. Gràcies, doncs, també per ser amb nosaltres. Avui la tasca que ens ocuparà serà la de comentar les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 25 de durant l'any, litúrgicament parlant. I ho farem, com sempre, amb la col·laboració imprescindible dels nostres convidats, que són l'Oriol Quintana, mossèn Josep Montoya i l'Àngels Arrabal. Tot seguit els hi presentem. L'Oriol Quintana és professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià, de la Universitat Ramon Llull. Hola, benvingut de nou.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
L'Àngels Arrabal és del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, Barcelona. Què tal, Àngels?
Molt bé, gràcies a Déu.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. De fet, ha començat el curs, més feina.
Bueno, d'això es tracta, de no avorrir-nos.
Això. I després, mossèn Josep Montoya, el nostre darrer tertulian en presentació, no en importància, s'entén, és diaca casat i delegat de família i vida amb la seva esposa del Bisbat d'Urgell. I què tal, Josep, bé?
Hola, Maria, com deies
aquesta
tu...
Aquesta tasca, bé, de
sí,
la delegació família?
Començant curs, ja programant activitats i programant noves tasques enfocades a la família del Bisbat.
Molta feina per fer, no?
Sempre hi ha molta feina. Si un s'hi posa i vol tirar endavant, doncs sempre hi ha feina.
Doncs els desitgem els millors èxits evangèlics.
Gràcies.
Per la pastoral.
Pel Senyor. Sempre exactament. Els èxits són pel Senyor.
Exactament. Molt bé, doncs hem de dir també que el control de so avui el porta en Jordi Carretero. Els parla Maria Marín presentant i conduint aquests 30 minuts de la taula de l'Evangeli. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge, 25 de durant l'any, és del llibre de la Saviesa i del capítol segon.
Els malvats deien, posem un parany al just, ens fa nosa i és contrari a tot el que fem, ens retreu que no complim la llei i que no som fidels a l'educació rebuda. A veure si és veritat això que diu, provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu el defensarà i el salvarà dels qui el persegueixen. Posem-lo a prova, ultrangem-lo i torturem-lo a veure si es manté serè. Comprovem si sap suportar el mal, condemnem-lo a una mort vergonyosa. Segons diu ell, Déu ja el protegirà.
versets que parlen de la persecució que patien els jueus que vivien lluny d'Israel, a l'anomenada diàspora, en ciutats paganes. Per tant, on hi havia un clima relativista de costums i criteris morals, on els jueus eren mal vistos. Qui vol començar, doncs?
Bueno, començaré jo.
Àngels.
De vegades jo crec que llegim qualsevol text, però sobretot aquests textos de la Bíblia, com si fossin viscuts o en un altre temps, per supuesto, i amb unes altres persones. Com si anéssim al teatre. En realitat, nosaltres, cristians i cristianes d'avui dia, estem passant per aquesta situació de diàspora i estem passant per aquesta situació de... Quan parlo de persecució, no la voldria extremar, però sí que és cert que és una persecució, a part de la que s'està patint a diversos països fora d'aquí, però una persecució social, no? No estem ben vistos, vivim en un país que o ens passem 3 anys matant capellans o 50 mantenint-los, llavors no tenim una forma serena i normal de viure la vida de la fe. Llavors, què passa? Que ara no està de moda ser cristià. I aquest no està de moda ser cristià vol dir que quan tu a la feina no fas fotocòpies amb la màquina de l'empresa o no arribes tard o intentes pagar els teus impostos o que les factures te les facin amb IVA, te miren raro. O sigui, tu ets el just, evidentment no voldria comparar la situació nostra amb aquella, però sí que en el nostre entorn som aquestes persones que posem en evidència, o sigui, potser som prou pacifistes com per no assenyalar ningú que fa una cosa malament, però només amb el nostre intent de fer les coses bé estem posant en evidència a la resta que fa tard a la feina, que mira o busca les vacances amb hores de feina, etcètera. És molt senzill el plantejament, però som aquests justos que fem el que no fa la majoria.
És molt bon exemple, perquè no només ho hem d'extendre a qualsevol persona que actua correctament, no només com a cristians a vegades fem aquestes coses, perquè també a vegades fem el contrari, no? Però el que vull dir és que sí, efectivament, quan està, a vegades en les organitzacions, a les feines, es creen situacions de costums, de coses que ja es fan malament, i com que les fa tothom, sembla que no tinguin importància, Hi ha maneres subtils d'evadir impostos, per exemple, quan reps el teu salari, i aleshores, si et negues, que no és el meu cas, però quan descobreix que algú diu no, això jo no ho faig, només hi ha una raó, perquè ell surt perjudicat, només ho fa perquè no és correcte, simplement. No? I llavors aquí hi ha una pressió que s'ha de resistir, i efectivament, quan una persona fa això, rebutja un hàbit que ja tothom assumeix i que ningú posa en qüestió, aleshores, de sobte, tothom es troba en fals, De sobte, aquella persona se l'ha d'amagar d'alguna manera o no deixar que expliqui massa, perquè tots ens trobem, diguéssim, en fals i revelant la nostra injustícia per culpa d'un sol que ha decidit mira, això no ho faré perquè això és evadir impostos, vale? I ja ho sabem tots, no ho faré. Aquestes situacions a vegades es donen.
Jo penso que sí, que evidentment això que dius, Àngels, recolzat ara per el que deies tu, Oriol, no deixa que, evidentment, la societat costa ser just, i tots procurem amagar allò que podem, però per sobre d'aquesta justícia social hi ha una manera de ser just cristianament. És a dir, realment, avui en dia els cristians som incòmodes al mig de la societat. Fem nosa. Quan som fidels, quan som coherents amb l'Evangeli, som incòmodes. Quan defensem un model de família que és generós amb els fills, d'un pare i una mare, som incòmodes. Quan donem preferència pels pobres, pels que no poden pagar, pels que no voten, som incòmodes. Quan donem preferència per la vida dels no nascuts, i això s'ha de seguir parlant, perquè cada dia moren multitud de criatures al ventre de les seves mares, doncs som incòmodes. Quan defensem els avis, que avui en dia hi ha amb aquesta nova llei que es vol promoure de l'eutanàsia, perquè fan nosa, perquè donen un gasto al sistema públic, perquè valen molt mantenir-los les seves pensions, som incòmodes. Quan defensem aquestes actituds, que són autènticament d'evangeli, som incòmodes. I aleshores, doncs, bueno, evidentment, som perseguits, i avui en dia els cristians són perseguits també, ara i aquí, a la nostra societat occidental.
Però, atenció, hi ha hagut una cosa, Josep, que jo te la posaria en qüestió. En el moment donat has dit si som justos cristianament, em sembla que has fet servir aquesta expressió. A mi em dóna la impressió que la justícia no és ni cristiana, ni musulmana, ni res. El que és just és just per tots i és com universal, no?
Però dic, això vull dir una justícia des de la visió de viure els valors cristians, no només quedar-nos amb els valors socials, que estan molt bé, de solidaritat i això, sinó anar més enllà. Si viure els vidals, la fidelitat a voler construir un regne de Déu enmig del món.
Bueno, però jo insisteixo una mica, Cadascú ha de defensar el que creu amb consciència que és correcte. I si parlem d'eutanàsia, per exemple, diguéssim, si després d'analitzar la qüestió aquesta tan complexa, creus que, sincerament, s'ha de prohibir, diríem, ho has de fer. I, en canvi, si creus que hi ha situacions en què no, que l'eutanàsia hauria de ser permesa, també ho has de poder defensar. El que no podem fer...
Ja amb qüestions de pal·liatius, de regular... que no estan regulats... És una altra història,
Hi ha el cert perill, a vegades, de dir, mira, jo sóc cristià, la meva doctrina és aquesta, i, per tant, vaig a defensar-la sense pensar ni res. Això tampoc ho podem fer els cristians.
Bé, continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és la carta de Sant Jaume del capítol tercer.
Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats, hi ha pertorbació i maldats de tota mena. Però la saviesa que ve de dalt, abans que tot, és pura. És també pacífica, moderada i dòcil, compassiva i plena de bons fruits, imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la llavor que els homes pacificadors han sembrat en esperit de pau. D'on venen entre vosaltres les lluites i les baralles? No venen dels desigs de plaer que es conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses que no teniu, i per això mateu. Envegeu coses que no podeu aconseguir, i per això lluiteu i us baralleu. Però vosaltres no teniu perquè no demaneu. O bé demaneu i no rebeu, perquè demaneu malament, amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.
Aquest fragment ens parla de la saviesa i es refereix a un estil de vida, més que no pas a una qualitat intel·lectual. Atenció. Jaume proposa una saviesa centrada en la caritat fraterna i es manifesta en l'amabilitat, la misericòrdia, les bones obres i en fer possible la pau dins les nostres limitacions humanes, etc, etc. Qui comença, doncs?
Hi ha un fragment d'aquesta lectura que seria com la segona meitat en què Sant Jaume es pregunta d'on surten les baralles i d'on surten les lluites. Ell posa com a causa el desig de plaer, i les enveges i el voler posseir coses. Per mi sempre m'ha donat la impressió que l'origen de totes les baralles és sempre el prestigi, la pròpia vanitat, el poder quedar bé davant dels altres. Això que ens costa tant de sentir que algú ens contradiu i no prendre'ns-ho com un atac personal, no? Tendim a no poder suportar haver quedat malament, haver sortit perdent, diguéssim. I em refereixo a coses tan senzilles. Això passa des de la universitat fins a l'escala de veïns quan fem una reunió, val? I aleshores alguna veïna diu no, perquè tu vas dir que no sé què, i aleshores hi ha una acusació personal contra aquella veïna, i aleshores la veïna s'ha de defensar, i aleshores entrem en una espiral que dius, bueno, podem parlar del que ens ocupa, diguéssim, de si posem un porter automàtic d'aquesta mena o de l'altra i deixem de tu m'has atacat i tu m'has rebaixat el prestigi i jo el vull defensar, no? A mi em dona la impressió que és això l'origen de tot.
Sí, la vanitat, evidentment, és un fet amb la persona que vanitat i més vanitat, no? L'Oliver Colet també ho reflexa i ho diu, és una cosa molt portada dintre de la persona i que no es deixa viure amb tota la riquesa que el que significa ser savi, no? Una persona, la saviesa que ve de dalt, és una saviesa que és pudra, que és moderada, que és dòcil, que és compassiva, que està plena de bons fruits, que és imparcial, que és sincera. Aquesta saviesa és la que dona una actitud que no ens porta a les lluites i a les baralles, que no ens porta a la vanitat. Evidentment, la vanitat, la persona, l'ego, el voler ser, el que costa reconèixer els nostres propis errors, porta a no ser realment persona plenament.
Potser, perdó, hi ha una manca de maduresa moltes vegades, no?, amb aquestes discussions, perquè el focus està en posar o no posar el porter automàtic, no amb qui és que ho ha proposat o que ha portat la contrària, no? I jo crec que aquesta vanitat, en aquests casos, ens fa deformar tota la realitat, no? Tenir una vida més sòbria ens ajudaria a saber què és el que necessitem realment, però això implicaria conèixer-nos a nosaltres mateixos, no? Jo ja sé que és una tonteria el que diré, però quan veig un Mercedes o un Audi aparcat al carrer a sobre la vorera i mal aparcat, penso un dia, de què li serveix aquest senyor tenir aquest supercotxe si no es pot permetre el luxe de pagar 10 euros d'aparcament, no? Vull dir, a lo millor... A tu igual no et fa falta aquell supercotxe, però el tens perquè el teu veí o un company de la universitat el té. Llavors, fer una introspecció personal i assenyada i dir, aviam, jo, a mi què em cal per viure bé, per ser feliç... I que no estigui en funció del que li va bé a l'altre, no? Perquè si no és entrar en una espiral...
Sí, aquesta és una meditació que ha de fer sobretot la persona que té molts diners, perquè què fas amb els teus diners? Aquí, en aquesta segona lectura, repeteixo, Sant Jaume deia que és per culpa de la recerca del plaer que ens barallem i que neixen les divisions, però en realitat és més aviat per això de l'ostentació i per això de la vanitat que estem dient, no? Quan tens molts diners, en què els destines? Doncs, bueno, segurament el destinaràs a comprar-te un vaixell o un iate més gran que el del teu veí. Per què? Doncs per poder fer ostentació, per poder tenir més prestigi. Clar, això és un desviar-se ja completament, no només del que diu l'Evangeli, sinó de la justícia més bàsica i més senzilla, no? Que ens diu que les persones totes tenim un desig de reconeixement i aquest reconeixement passa per certa igualtat, no? Doncs jo busco el reconeixement dels altres gastant al màxim i tenint coses que ningú més pot tenir, no? I això és l'origen de totes les baralles. Això és l'origen. És el mateix mecanisme que em fa barallar-me amb una veïna perquè m'ha acusat de no sé què, doncs jo poder tenir els màxims luxes i obtenir així el màxim reconeixement dels altres.
Jo dic que, com deies tu, Oriol, el discerniment és arribar a aquesta saviesa. Aquesta saviesa, quan diem arribar a ser savi, no vol dir saber moltes coses, sinó és saber descobrir aquestes realitats amb un mateix, quin és l'autèntic, què és allò que realment necessito per viure, què és realment a qui m'he de donar, fins on puc arribar amb certes coses, per què necessito aquest cotxe i per què no, per què he de viure aquí i no he de viure allà. És a dir, descobrir tot això amb un mateix envers els altres és l'autèntica saviesa, no? Jo me'n refirmo molt amb el que has comentat tu al principi, Oriol, que és evidentment la fruita, l'inici de les lluites i baralles ve molt per l'ego, pel voler ser, el voler aparentar, el voler tenir, el voler ser millor que l'altre. Sí, sí.
Però per la manca de visió de la realitat, perquè jo no sé qui és la persona més important del món, però la persona més important del món necessita d'algú que li obri la porta del cotxe, per exemple. Jo no sé per què aquesta gent tan important no es poden obrir la porta del cotxe. Però vaja, a part d'això, sempre hi ha algú per sobre teu. Sempre hi haurà... Si el teu objectiu és ser el que més, estàs perdut, perquè sempre hi haurà algú que estigui per sobre teu.
Sí, i a més, si... La diferència, diguéssim, a l'hora de discernir entre les necessitats autèntiques i les falses és justament això que estàs dient. Les necessitats falses, com per exemple luxe o l'ostentació, no tenen límit. En principi sempre has de poder tenir... Per exemple, quants diners necessito? Bueno, necessito aquests, però quants diners és legítim que tingui? Doncs hi ha molta gent que creu que no hi ha cap límit, és a dir, com més diners tingui, millor. Ja que sé, no hi ha cap organització que digui ja tenim prou membres, ja tenim prou diners com a club, diríem, no? I és això, és discernir que és necessari i que no.
Molt bé, doncs ara ens resta per escoltar i comentar la darrera lectura, que és l'Evangeli, però abans recordem doncs, que estem fent aquesta tertúlia, comentant les lectures del diumenge 25 de durant l'any, litúrgicament parlant, amb l'Àngels Arrabal, del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, Barcelona, amb l'Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'Institut Químic de Sarrià, de la Universitat Ramon Llull, i amb mossèn Josep Montoya, diaca casat, delegat de Família i Vida, amb la seva esposa, del Bisbat d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli que els dèiem, de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sapigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los...
El fill de l'home serà entregat en mans dels homes, el mataran, i un cop mort, ressuscitarà al cap de 3 dies.
Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa els preguntà...
Què discutíeu pel camí?
Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells seria el més important. Aleshores s'assegué, cridà els 12 i els digué:
si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots.
Després feu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué:
qui acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi, i qui m'acull a mi no m'acull a mi, sinó el que m'ha enviat.
Jesús fa el segon anunci de la seva passió, mort i resurrecció. Arran de la discussió que els deixebles havien tingut pel camí sobre quin d'ells seria el més important, Jesús agafa aquest fet per parlar-lo sobre el paper de servidors que han de tenir els que estan al davant i sobre la importància de l'acolliment d'aquells cristians que es podrien considerar de menys categoria. Bé, no es quedin callats,
perquè... No, no. Jo, si vols, començo amb un petit apunt.
Vinga.
Perquè avui es veu molt clar el lligam, que dèiem, algun dia ho hem comentat, que les lectures acostumen als liturgistes, les han fet amb un lligam, primera, segona, i fins i tot el salm, acostumen a anar lligades a l'Evangeli. Vas als mossens, quan prediquem, ens quedem molt amb l'Evangeli. I avui veiem que el que hem parlat potser a la segona lectura també sortirà ara, no? Des del fet aquest de que si volem canviar el món, si hem de començar canviant-nos a nosaltres mateixos. I canviar nosaltres mateixos vol dir rebaixar-nos, és a dir, baixar el to, baixar l'actitud, allò que hem parlat una mica abans i que potser ara ja aprofundirem. No? El voler viure amb un cor senzill, el voler valorar les coses petites, no busquer els grans elogis, les grans vanitats, que siguem elogiats, saber reconèixer els nostres errors. Tot un estil de vida cristià és el que ens portarà a ser bons servidors dels altres. I l'únic que ens farà feliç, el voler tenir, el voler acumular diners i poder, és el que realment mata l'home, mata l'home en tota la seva dimensió.
Jo, llegint aquest evangeli, em pregunto què deurien sentir els deixebles quan Jesús se'ls va girar i deia: de què estàveu discutint? No? Com una sensació de dir: ostres, ens ha enganxat.
Ens ha sentit.
No, ens ha sentit. Bueno, recordo una vegada la meva àvia deia que... Em va transmetre una llegenda molt xula que deia que Jesús... un dia Jesús li va demanar a Sant Pere que el pentinés i el va estar pentinant, i llavors va descobrir que tenia... És tremendo, que tenia un ull aquí al clatell amb el qual era capaç de mirar cap enrere. És una de les coses més sinistres que he sentit mai, de tradicions d'aquestes espúries que hi ha... No, només la vaig sentir per part de la meva àvia. M'hi ha fet pensar, no? Però jo el que volia dir és això, que de sobte et quedes en fals, no? Si de què estàs discutint? Sí, està discutint del que sé, que no té res a veure amb el que ens vols ensenyar i no té res a veure amb el que, amb la raó per la qual hauríem d'estar aquí, no? És un altre cop la qüestió del prestigi, el que tu deies, com ens marca i com és... s'ha dit reflexat en les altres lectures, també.
Mm-hmm. Ens mata la vanitat. La vanitat i ser els primers i que se'ns tingui en compte i que se sàpiga tot el que hem fet. I...
Els primers en estimar, sí, Això sí que podem ser-ho. No els primers en vanitat.
Sí, però més aviat és al revés, Volem ser els primers... Volem sentir-ho l'última Coca-Cola de l'estadi, que diu aquell, perquè, clar, això vol dir que tu ets imprescindible i ets la que més i la que pots fer-ho tot, no? Aquest noi que Jesús posa al mig... Aquest noi és el que ens fa trontollar tots, suposo. Perquè quan nosaltres creiem que tenim mèrits i hem portat una vida religiosa o espiritual o humana, força generosa, i resulta que Jesús ens diu: pues no, mira, va, i resulta que el que passarà primer és aquest noi, que encara que sigui un noi, està representant a tots els pobres, les prostitutes, els febles, els que no vol ningú, no? Aquella velleta de l'escala que ningú no sap ni que existeix, no? I això és el que frapa d'aquest evangeli.
Jo vaig apuntar-me una mica en un apunt aquí de la mare Teresa Calcuta, que vaig fer servir en un recordatori que vaig fer quan el vaig ordenar de diaca, que deia: si no vius per servir, no serveixes per viure. I que defineix molt no només el que hem de fer els cristians de tant en tant, sinó una actitud global de la nostra persona. És a dir, la nostra vida cristiana ha de ser un viure per servir. És a dir, serà des de la família, serà potser fins i tot el moment que estem estudiant a la universitat. Dius, no, és que no puc fer altra cosa que estudiar. Pues, a més, ja estudiant estàs preparant-te per servir. És a dir, l'actitud de servir en el cristià ha de ser una cosa innata. És a dir, ara hem de viure sempre aquesta actitud. Des d'això, baixar a comprar, abans explicàvem, baixar a comprar a baix a la botiga del costat. Veurem aquella veïna, parlarem amb aquella altra, ens interessarem per no sé qui, perquè sabem que estava malalt. O sigui, aquesta actitud constant d'estar pendent dels altres és una actitud cristiana que ha de ser íntegra en la persona.
I aquesta és l'actitud que si no la tenim, es posa manifest quan se'ns posa un por davant, no? La qüestió aquesta que dèiem abans de la recerca del prestigi com a vegades una motivació que se'ns cola en les maneres, en les coses que fem, etc., ha de ser compensada per aquest esperit de servei. Hi ha un conte, hi ha una rondalla que tots coneixereu, que és força antiga, aquesta del rei despullat, no?
Sí.
És molt significativa i que és una de les meves preferides, no? Mm. És a dir, un pot estar superple de si mateix i com molt content i la gent reconeix-li aquest mèrit, però arriba un dia que estàs despullat, que no hi ha tot allò que havies donat valor i tal, doncs es revela com un no-res immens, no? I a vegades serà, aquesta situació serà, doncs això, quan es presenta alguna necessitat davant teu, no el tractes com l'hauries d'haver tractat i aleshores tot allò que creies que valia, tot allò que tu donaves com que t'agradava ensenyar als altres i tal, se'n va en orris, eh? Se'n va, quedes completament retratat, no?
I si parlem de vanitats i prestigis i ganes de figurar, a la primera línia de l'Evangeli Jesús ens dona una superlliçó, que curiosament també es repeteix diverses vegades a diferents evangelis. Jesús no volia que ho sapigués ningú. Per què Jesús els hi va dir això? No sé si per passar desapercebut, si per poder descansar, o no ho sabem, però es repeteix amb una certa freqüència que Jesús no vol que se sàpiga que estan allà, no vol que se sàpiga que ha fet res, i això sí que xoca frontalment amb la nostra tendència natural.
Fer-nos a veure, fer-nos medalles...
I que tothom sàpiga allò que hem estat fent, no?
És aquesta lectura de l'Evangeli que recorda aquell altre en què Jesús presenta dos homes que es posen a pregar, no? I un s'asseu al davant de l'església i comença a dir gràcies, Senyor, perquè no sóc com aquest. I el pobre que està al darrere diu, bueno, Senyor, perdona els meus pecats, no? I, evidentment, és el segon el que... Segurament Jesús estava atacant els fariseus, no? Però és que l'esperit fariseu se'ns cola moltíssim, eh? A vegades, quan al final del dia resem i fem una mica d'examen, i resulta que aquell dia, doncs mira, hem complert els plans que volíem i hem parlat amb aquest, amb aquell, i sentim que l'hem ajudat, etc. La sensació que tot... Bueno, reprimir aquesta sensació, que no és ben bé agraïment a Déu, eh? A vegades és una barreja d'agraïment i un orgull que a vegades és legítim, però a vegades no, no? Doncs això, Jesús va insistint contínuament. És a dir, no pot ser que faci servir la fe que estic i els ensenyaments que us estic donant per reivindicar-te tu mateix, i no pot ser que faci servir això per servir a la teva vanitat, no?
I a mi la societat avui en dia ens porta aquesta rivalitat constant, no? Hi ha des de petits, els nens, a lluitar, i al final nosaltres com a cristians no podem viure mirant els altres com a rivals, sinó els hem de veure com a germans. Aquesta és l'actitud cristiana, no?
Molt bé, doncs hem arribat al final del programa La taula de l'Evangeli d'aquest diumenge 25 durant l'any, si parlem litúrgicament, i hem fet els comentaris doncs, a les lectures gràcies a l'Àngels Arrabal. Gràcies, Àngels.
A tu per convidar-me.
Gràcies també a l'Oriol Quintana per haver fet possible aquesta tertúlia i, com no, a mossèn Josep Montoya.
Fins la propera.
Gràcies, Josep. Fins la propera. I també gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica del programa. I, com no, a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, per sintonitzar-nos diumenge rere diumenge. Gràcies per els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa que ens fan arribar a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que ens plau molt retrobar-los a través de les ones radiofòniques i que ens plau també que romanguem fidels a la sintonia de Ràdio Estels. Els esperem diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.